Al matí, amb Raquel García.
I avui ens hem desplaçat fins a Creu Roja, Sabadell, a l'oficina del carrer Marquès de Comillas. I és que volem conèixer el seu servei d'atenció a les persones sense llar. Es tracta del projecte Entre Vies, que té una quinzena de persones d'aquest col·lectiu amb les quals ja treballaven des de Creu Roja i els serveis socials de l'Ajuntament de Sabadell. Nosaltres volem conèixer com funciona, a quines persones va adreçada, quins recursos els ofereixen i, evidentment, parlar amb els seus usuaris i també amb voluntaris i tècnics de l'entitat. I el primer que fem és conversar amb l'Aitana Romero, tècnica de Sense Llar. Nosaltres el que farem ara és descobrir precisament com funciona aquesta iniciativa.
Els participants dels projectes poden arribar de diferents, o sigui, per diferents vies, és a dir, ja pot ser una derivació interna, és a dir, aquí portem a terme uns altres projectes destinats al sensellarisme, com són les UES, que són les unitats d'emergències socials. Llavors, la derivació, doncs, es pot detectar alguna persona que necessiti aquest recurs i es pot fer la derivació. I també des de les altres entitats del territori, vale? Es poden arribar derivacions d'altres serveis també destinats a persones sense llar, que després, abans de decidir si sí o si no, es tracta en la taula del sense llarisme que participem un cop al mes.
Per què és important que aquestes persones que no tenen llar o que viuen en infrahabitatges tinguin aquest espai durant el dia?
Bueno, jo crec que aquestes 5 hores que estan aquí poden estar en un espai segur, còmode, es poden desenvolupar i arribar a fer accions que es duen a terme dia a dia i que aquí, per les condicions que tenim i l'espai, es poden fer, com pots veure. Hi ha molts que ara estan aquí davant de l'ordinador que treballen el seu currículum, diferents activitats que, malauradament per la seva situació, si no fos per aquest espai, no les podrien realitzar.
Quin és el perfil? Si hi ha majoritàriament més dones, més homes? Una mica, què és el que us trobeu?
Bueno, el perfil, com ja sabeu, són persones catalogades com persones sense llar, vale? Persones que viuen en infrahabitatges, en habitatges inadequats. I, bueno, actualment el que més, les persones que més atenem en aquest projecte són homes.
I quines són les seves necessitats, no? Perquè vosaltres apuntàveu, doncs, que precisament en aquest espai intenteu generar aquestes noves oportunitats, no? Per ells, quines són, doncs, les necessitats que tenen, el que us demanen, no? I també com canvia, no? La seva transformació, la seva evolució, no? Després de passar per aquest espai.
Mira, les necessitats que més demanden i que necessiten és, sobretot ara a l'hivern, un espai on poder estar calents. Llavors, aquí tenim l'espai condicionat perquè estiguin còmodes i calentons. Una altra necessitat és, sobretot, la higiene, el poder dutxar-se cada dia, tenir uns bons hàbits d'higiene. Una altra necessitat que fan és a nivell laboral, i des d'aquí el que fem és, amb molts d'ells, l'ajudem a gestionar el seu currículum amb l'objectiu de poder cercar feina i el dia de demà poder tenir els seus propis ingressos i poder cobrir ells mateixos les seves necessitats que actualment estan demandant.
Suposo que també, doncs, en aquest acompanyament també se'ls garanteix aquesta escolta, no? Moltes vegades, doncs, aquestes persones també necessiten companyia, no? També, doncs, compartir, doncs, aquest espai, però també, doncs, els seus problemes i les seves inquietuds.
Sí, ells t'ho agraeixen sempre, o sigui, i de fet t'ho demanden. Aitana, avui necessito parlar amb tu perquè m'ha passat això, dona'm la teva visió, i sí. Inclús, jo moltes vegades ho comento, que ja sortir de, per exemple, fer un acompanyament al metge, el trajecte d'aquí al metge és a l'espai on més puc compartir amb ells i on més puc arribar a les seves demandes, i que ells no veuen que és un... O sigui, que no veuen que només l'Aitana està a Creu Roja, sinó que pot arribar a molts més llocs i que poden comptar amb mi o amb qualsevol altra persona que la necessitin per això, per per ajudar-los.
Per això és molt important, suposo, guanyar-se doncs, aquesta confiança, no? Generar doncs, aquest teixit, no? Amb ells i també doncs, fins i tot establir algunes normes, no? Vosaltres també doncs, els oferiu no només doncs, aquest acompanyament i aquest servei, sinó també doncs, aquests hàbits d'higiene i també que s'impliquin, no?, en algunes de les tasques d'aquest espai.
Exacte, bueno, en referència a el que has dit de la confiança, si és molt difícil crear un vincle i això costa, però si si ells veuen que estem i que necessiten qualsevol cosa, el vincle es crea. I en referència al que has dit de les normes, ara que estem aquí, pots veure que tenim les normes d'aquí del centre de dia i aquestes es van generar de forma conjunta. O sigui, no són normes imposades, sinó que entre tots parlem, les treballem i decidim quines són les normes que més facilitarien el dia a dia, perquè és el que diem, aquest espai és de tots i l'últim que volem és que sigui un espai que sigui incòmode, no? Perquè són 5 hores que compartim, que són moltes persones i que, per tant, és important estar còmodes i crear un clima, això, guai per tothom.
Un bon ambient, no? Creant doncs, totes aquestes normes, però també aquesta implicació, com explicaves, que em sembla molt interessant que es facin seu, no?, doncs, aquest projecte i aquest espai tan polivalent. Anem desgranant una mica doncs, com funciona. Per exemple, quan arriben, abans d'entrar a la sala, quines normes, no?, també d'higiene, perquè m'imagino que també per la prevenció i més a més doncs, amb la situació actual que tenim d'aquesta crisi sanitària, suposo que també és molt important això.
Mira, t'explico. Entren per la porta del darrere d'aquí de Creu Roja i abans d'entrar al centre de dia fem una higiene de mans, un canvi de mascareta i es pren la temperatura.
Et poses el gel, sisplau. Ja fem el canvi de mascareta. Vinga, perfecte. Fem la temperatura per saber quina temperatura tenen de febre. Perfecte, 35,8. Molt bé. Ja pots passar i seu cap allà baix que ja en seguida servirem el dinar.
Un cop s'ha fet això, la persona ja pot accedir al centre de dia, a l'espai.
I a partir d'aquí, cadascú doncs, decideix una mica quina serà l'activitat que farà o com us, doncs això, com us repartiu les tasques.
Vale, t'explico. La primera part, abans del menjar, el que fan és servei de dutxes, vale? Totes les persones es dutxen i tenen aproximadament des de les 12 fins a la 1:30, perquè a la 1:30 és quan comencen a menjar. Llavors, aquí preparem els àpats, vale? I seguidament, de 12 fins a les 3, aproximadament, és el temps de menjar, que com pots comprovar, bueno, tenim allà la sala del menjador i és un espai que, bueno, que sí, que estan menjant, però que comparteixen tots i serveix també per crear aquest vincle entre ja no només professionals, voluntaris i usuaris i usuàries que participen en el projecte, sinó entre ells també.
Que això també és molt important, no? Crear doncs, aquest teixit, no? Fer xarxa també entre els usuaris que s'acompanyin, no? Aitana, explica'ns també doncs, això una mica, doncs, quantes places en total podeu oferir i explica'ns si teniu llista també o us agradaria també doncs, augmentar doncs, la capacitat, no?, d'aquest espai.
T'explico, mira, actualment a diari hi participen 15 persones, vale? Però tenim dues d'altes en el projecte 18. És a dir, que no totes venen tots els dies, però sí que van, o sigui, hi ha d'algunes que venen 3 dies a la setmana, d'altres 2, en funció de les seves necessitats i gestions del dia a dia. Vale? Tenim llista d'espera, sí. Que aquesta és confeccionada, ja com hem comentat abans, per la taula del sensellarisme, es van fer derivacions i a la que hi ha una baixa perquè s'han complert els objectius de la persona, en funció de les necessitats i situació que estiguin les persones en llista, pues, entre totes les professionals que conformem la taula del sensellarisme, decidim qui pot ser una bona proposta per entrar aquí al centre de dia.
Qui forma part, no? Qui t'acompanya. Tu ets la referent d'aquest projecte, però suposo que aquesta iniciativa no seria possible, no?, sense la implicació dels voluntaris i també de l'equip, no?, que formeu part de Creu Roja.
Oh, i tant. Sense els voluntaris aquest projecte no es podria dur a terme. Com podeu comprovar, mira, ara mateix som dos voluntaris que estan des de les 12 fins a les 3, el primer torn de l'entrevies. I després a les 3 fins a les 5, que per dur a terme les activitats més d'oci o activitats ja més del pla individualitzat de cada persona, venen unes altres dues persones voluntàries que s'encarreguen de gestionar l'espai. Sempre poden comptar i bueno, ja ho saben que estic jo aquí com a referent i cada 2x3 estic ajudant tant al primer torn com al segon.
Que ara, mentre nosaltres doncs, parlem, hi ha el Francesc i la Rosario doncs, que estan en un espai d'aquesta sala preparant les diferents amanides que es menjaran després els usuaris.
Comptem les amanides, Rosario, doncs, en un moment. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Perfecte, 15. 15 amanides per avui.
Francesc, bon dia.
Bon dia.
A veure que et veig aquí comptant amanides. Tu ets voluntari des de fa, atenció, 6 anys. Per què?
Bueno, perquè em vaig prejubilar i vaig dir, jo haig de fer alguna cosa, no em puc quedar a casa. I havia dit sempre que volia fer alguna cosa de voluntariat. Vaig venir aquí a la Creu Roja, em van informar. Vaig fer el curset d'introducció i vaig dir, davant començament, vaig dir que jo volia fer sense llar.
Per què aquest col·lectiu? Què és el que vas creure que doncs, podries aportar i què és el que et podrien també doncs, ells doncs, ensenyar?
Doncs vaig triar aquest projecte perquè de tots els que em van explicar en el curset, és el que em va entrar més a dintre del cor, em va agradar molt més i vaig dir, jo haig d'ajudar amb això. I res, doncs des de bon començament, aquest projecte més es feia els dijous, amb el servei de dutxes. Començàvem, jo sortia de casa a les 7 del matí per anar entre una altra companya a buscar tot el que és pa i pastes que ens donaven al forn de Can Oriat. I, bueno, doncs anàvem allà a buscar el pa i les pastes, veníem cap aquí i començàvem a preparar el tema dutxes i després les noies que ens ajudaven estaven a dalt al menjador on feien els entrepans, preparaven les pastes per les esmorzars, el cafè net, els sucs, tot el que se'ls donava. Jo estava a dutxes i se'ls subministrava doncs, a part de la tovallola i després roba tant interior com pantalons, camises, jerseis, si convenia que caçadores també, tot el que els hi fos falta doncs, per canviar-se. I això ho fèiem un dia a la setmana, el dijous. I res, des de fa un any encara no, que estem amb aquest nou servei, que jo vinc els dimarts ara.
Explica'ns també l'ambient que s'hi respira, no?, en aquest espai, perquè tenim moltes vegades molts mites o prejudicis, no?, entorn a aquest col·lectiu. Tu com ho vius?
No, jo ho visco bé. Hi ha dies de tot, perquè hi ha dies que els usuaris estan més nerviosos, menys nerviosos. Hi ha molts que estan sempre calmadets, estan la mar de bé. Tot bé, perquè, esclar, quan vam passar la pandèmia, que es va fer l'alberg, perdona'm, després Creu Roja es va cuidar d'anar-los col·locant entre Creu Roja i l'Ajuntament, els serveis socials, buscar els pisos de lloguer doncs, per poder que es posessin, no tornessin una altra vegada al carrer. I això va fer que els xicots i noies que venen aquí doncs, siguin més tranquils, perquè, esclar, tenen una casa on dormir, tenen menjar, a part del menjar que els dona Creu Roja, el que nosaltres els fem aquí, o sigui que estan més tranquils i més bé. Hi ha algun dia que algú ve més nerviós i hem tingut que cridar l'atenció, però bueno, a més, molt bé, perfecte. I el companyerisme entre els voluntaris, molt bé, i els usuaris ens tenim una estima maquíssima.
Per això anava a dir doncs, que al final es genera, suposo, m'imagino, que un vincle no? també doncs, de confiança, d'acompanyament, com es gestiona, perquè suposo que tampoc no és fàcil, no? A vegades, Francesc, després d'arribar a casa, després de conèixer totes aquestes històries i realitats.
Sí, sí, no és gens fàcil, no, perquè, esclar, aquí veus unes mancances que hi ha, que tu a casa teva no les tens, vull dir que estàs bé, gràcies a Déu, i sempre dic que gràcies a Déu tenim el que tenim. I aquí veus la gran diferència, que ells han de menjar a vegades el que tenen, el que se'ls pot donar, perquè amb la pensió que poden tindre no arriba per ni pagar la mica de lloguer, encara que una part la pagui l'Ajuntament, o tot, no sé exacte com on va, però entre pagar alguna cosa de lloguer i comprar-se alguna de menjar, perquè clar, aquí se'ls dona coses, però no se'ls dona tot tampoc, no arriben. I a vegades han de menjar pasta, dinar, sopar i l'endemà una altra vegada. Però bueno, sort que venen aquí, els hi fem el dinar cada dia i està molt bé.
Però per això em semblava interessant, també per ser conscients, no?, com a ciutadania, com a població, més en aquestes dates, no?, assenyalades de Nadals i de Reis i de festes nadalenques, no?, veure, doncs, això, les necessitats i els recursos que s'ofereixen.
Sí, sí, bueno, i a més aquí també se'ls ajuda amb el tema de cara a Nadal. També em sembla, oi, Aitana, que se'ls dona alguna cosa especial?
Sí, tenim algun regalet allà preparat per aquestes dates.
i nosaltres ara volem visibilitzar-los, donar veu a algunes d'aquestes persones sense llar que viuen a la nostra ciutat i que participen en aquest projecte i fan ús d'aquest espai, com per exemple el José.
Bueno, yo llevo viviendo en la calle 4 años. Digamos, vivía en un coche. Coche de mi hermano. Entonces conocí lo de la Cruz Roja y la asistente social. Entonces iba a comer a las monjas. Y de las monjas después pasé aquí. Después vino el asunto de coronavirus. Tuve un albergue, la de Cervantes y en torno mío. Y después cuando salimos allí, vinimos aquí. Nos ofrecieron esto de la Cruz Roja.
¿Y qué te parece esto? Porque ahora estás, por ejemplo, aquí con otros usuarios esperando para el servicio de comedor, pero también estabas pintando, hablando. Supongo que es muy diferente tener este espacio, ¿no?, que estar todo el día y además en pleno diciembre en la calle.
Hombre, claro, yo lo veo muy bien, digamos, que hayan puesto lo de la Cruz Roja, este espacio para nosotros, mi compañero en general, y lo veo bien que nos ayude. No solamente a nosotros, hay muchas personas también en la calle que nos necesitan. Lo veo bien lo que están haciendo. Yo me dedico a pintar. En el albergue estuve haciéndolo allí 400 y pico.
O sigui, vas fer 400 quaderners.
Sí, 400.
T'has hecho un artista.
Y aquí sigo exactamente igual. Esta es nuestra jefa, Aitana, y todo lo de la Cruz Roja, estamos muy agradecidos por la ayuda que nos están dando. Para nosotros es muy importante, pues somos gente de la calle, gente que estamos, digamos, olvidada por el tiempo, depende cómo lo mires, y gracias a ellos tenemos un sitio, por lo menos para pasar las horas que marca.
Bueno, un sitio y una compañía, ¿no?, también.
De todo en general, y estamos muy contentos por la ayuda, lo mismo ellos, y ofreciéndonos esto, y lo de la asistencia social, que nos está ayudando el 100%.
Porque, José, explícanos, porque una parte de la sociedad, ¿no?, a veces tiene muchos prejuicios o muchos mitos, ¿no?, con la gente que vive en la calle, y evidentemente, bueno, no es fácil, ¿no?, el día a día.
Hombre, digamos, la gente de la calle son gentes olvidadas, como he dicho anteriormente, pero es muy difícil vivir en la calle, porque una persona que está en la calle, ya sabes que es una como fatiga, no puede comer, no tiene un sitio para vivir, todo se junta en general. Son como si te hubiera olvidado. Ahora no, ahora de momento, lo que estamos aquí, como te he dicho anteriormente, pero hay muchas personas que están en la calle que nadie se preocupa de ellos, ¿eh? Ellos sí, ellos reparten la comida y le han echado una mano.
José, moltíssimes gràcies.
Vale, merci.
Aitana, ara feia la reflexió a en José i la veritat és que això, el que comentàvem abans, no?, que hi ha llista d'espera, suposo que l'objectiu és tenir, doncs, els recursos necessaris per ampliar, no?, doncs, aquest espai.
Sí, o sigui, seria molt guai tenir el territori més recursos com aquest, amb l'objectiu d'atendre totes les persones que tenim detectades que estan en situació de sense llar i que viuen al carrer.
Anem ara a conèixer altres testimonis. Bon dia, Carlos.
Bon dia, què tal?
Molt bé, doncs avui coneixent, doncs, una mica aquest espai, no?, i les històries que hi ha al darrere. Explica'ns el teu cas. Com vas arribar, doncs, a viure al carrer, no?, i quina és la teva situació actual?
Bueno, yo actualmente estoy durmiendo en la calle. Gracias a Dios tenemos este espacio en la cual podemos sentirnos como personas, nos sentimos como acogidos en un pequeño grupo que es una familia, y gracias a Dios pues no estamos todo el día en la calle.
¿Qué te pasó? ¿Cuál fue tu situación para acabar precisamente en la calle, no? ¿Y cómo te están ayudando también para revertir esta situación, para cambiarla?
Bueno, lo mío viene a través de mi divorcio, y a partir de ahí perdí todo lo que tenía, empezando por la casa, el trabajo, la confianza, y me encontré de la tarde, de la mañana a la noche en un cajero automático en esa época, y es duro porque la gente hace mucha diferencia con el tema de la gente de la calle. Piensa que la gente de la calle pues son drogadictos, alcohólicos, y no es así. Cada persona tiene un testimonio diferente, una historia diferente.
Suposo que això és el que també comproveu aquí, no? Que cadascú té la seva història, la seva motxilla, però que potser el que us uneix és que s'han acabat trencant, no?, diferents vincles de suport, i amb la situació actual de pandèmia suposo que encara s'agreuja més, no?
Sí, incluso cuando en la época de la pandemia, al principio, la Cruz Roja siempre estuvo. Siempre estuvo donando comida todos los días, al menos a mí. todos los días para poder comer y cenar, y eso para mí fue un apoyo muy grande, porque incluso estábamos muy restringidos. Éramos gente que, bueno, al menos yo que soy diabético, era un paciente de riesgo, y estando en la calle, pues él se multiplica. Y estaba todo cerrado, y bueno, gracias a Dios teníamos el apoyo de la Cruz Roja, que podía, nos daba de comer, y gracias a Dios teníamos un plato donde llevarnos a la boca. Y eso era muy importante al principio de la pandemia. Pero bueno, gracias a Dios han abierto este espacio, que es el Club de Día, y gracias a Dios me han aceptado, y estoy aquí disfrutando de este servicio.
Disfrutando y esperando, ¿no? A ver si cambia también un poco, ¿no?, tu día a día, que es lo que nos explicaba antes Aitana, ¿no?, que también nos ayudan a ganar esta confianza, no solo a dar asistencia y a intentar, pues, ayudaros a encontrar una solución, ¿no?
Sí, el cambio de cada uno es individual. Obviamente que cada uno queremos mejorar la situación donde estamos viviendo, ¿no? No es lindo dormir en la calle, no es lindo estar en la calle y sufrir frío y estar solo, más en estas fechas, ¿no? En fechas navideñas, en fechas de Navidad, Año Nuevo, cuando más la gente se reúne, uno se encuentra más solo. Entonces es duro psicológicamente, también te afecta. Entonces, pues, el tener esto, esta familia, esta cosa aquí, con la ayuda de Aitana, de todo el centro, pues, gracias a Dios, vamos saliendo hacia adelante.
Moltíssimes gràcies per explicar-nos, per compartir la teva vivència. Que vagi molt bé.
Gràcies, gràcies a ti.
Roberto, a veure, vas amb un munt de plats aquí a la mà, plens de dibuixos superbonics, supercreatius. La veritat és que ets un altre artista, eh? Com el José. Explica'ns una mica què és el que fas.
Lo que pasa es que yo estoy aquí para, en tiempos libres hago estas cosas, porque mi cuerpo es muy activo. Siempre quiero estar haciendo algo.
I després he vist que hi ha molts dels teus plats, no?, en aquesta sala que serveixen de decoració.
La Navidad hay muchos ahí, hay unos de, más que toda la Navidad los que están ahí. De ahí Aitana para que hiciéramos una exposición, pero más adelante cuando haya más.
Aitana, que ara ens explicava, no?, doncs, aquesta manera, no?, d'ocupar el temps, de també sentir-se útil, no?, de desconnectar fent, doncs, aquestes creacions, aquests plats, però perquè també veig que tota la sala està decorada, no?, amb elements de Nadal, evidentment, per l'època en què ens trobem, però que suposo que també és un dels objectius, no?, fomentar, doncs, això també, doncs, que ells facin seu l'espai, no?, que també, doncs, tinguin recursos, no?, per si, per exemple, doncs, volen pintar, volen dibuixar.
Exacte, de fet, aquestes figures que veus que estan aquí penjades les han fet a ells, i de fet, no sé si coneixeu la campanya de joguines, que també portem aquí a Creu Roja, la decoració nadalenca també ha sigut feta per tots els usuaris i usuàries que participen aquí al centre de dia.
Manolo, bon dia.
Bon dia.
Explica'ns el teu cas, des de quan vius al carrer i també com vius, no?, doncs, aquesta situació.
Bueno, yo me he tirado en la calle 3 años porque no pude, vivía en alquiler, pero bueno, soy asmático, pero por mi alma me dejaron en la calle y no podía pagar el alquiler, y entonces me echaron a la calle. Y en 3 días, pues, vamos, en 3 años no pude encontrar nada y el asma se agravó. Entonces empezó lo del COVID y vivía, vamos, bajaba a dormir al aeropuerto de Barcelona. Pero como ya lo cerraban, no podía allí dormir. Y entonces me llevaron al albergue de Barcelona. Pero allí el alma crisismática mucho. Y entonces me llevaron al Clínic para estar allí. Y iba de hospital en hospital. Luego ya, como no tenía hogar, pues me llevaron aquí al Taulí, hasta que encontrara algo de casa. Y entonces se pusieron en contacto con Cruz Roja. Me trajeron aquí y venía por la mañana aquí a comer y hasta las 5, pero en las 5 ya me quedaba en la calle. Pero gracias a ello me metieron en un hostal. Y aquí venía a comer y tenía una habitación calentito y ya pero luego se torció un poco porque pillé el COVID y estuve 3 meses con el COVID, 49 días en la UCI y 18 en coma. Pero sentía la ayuda de Cruz Roja y de mis compañeros. Y gracias a ellos pude luchar.
Manolo, t'emociones, però és normal, no? Perquè al final, suposo que com tots heu destacat, aquí al final s'acaba generant un vincle, no? Com una família.
Família.
Perquè suposo que, clar, quan et quedes sol, no? Sense amics, sense família, sense recursos.
Son mi familia, ellos, lo echaba de menos. Y en cuanto salí, vine para acá.
Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos el teu testimoni. Una abraçada.
Vale, gràcies.
Però en aquest espai els usuaris també disposen de 2 ordinadors des d'on es poden connectar i també fer diferents gestions.
Vale, sí, entramos al correo a ver si te ha llegado, para ver si te ha llegado ya la cita para inscribirte al curso.
Vale.
Aitana, explica'ns ara què fareu.
Mira, el SECO ahir van a apuntar-se a un curs de què és el curso de català. I ara estem entrant al correu per tal d'imprimir la... Aviam què és, el rebut del curs, ¿vale?
Matricular el curso.
Vale. Que això necessites, ¿para qué lo necesitas?
Para aprender català.
Vale. Y lo has de llevar, ¿no? El recibo.
Sí. He ido a hacer el matrícula de català para poder aprender català. Perquè m'hi costa la Catalunya.
Hi ha molts tràmits que s'han de fer digital i, clar, aquestes persones no podrien accedir a determinats, no?, informes, formularis que necessiten.
Aquesta acció, per exemple, sense ordinador no es pot dur a terme i un espai com aquest proporciona que es pugui fer. El que fem també en relació amb l'ordinador i tot el sistema informàtic és... setmanalment portem, o sigui, actualitzem el que és el correu electrònic de totes les persones que assisteixen aquí al centre de dia i sobretot perquè estem amb tràmits administratius, es demanen prestacions econòmiques, com pot ser la renta garantida, l'ingrés mínim vital, i llavors el que fem és això, setmanalment, els dimecres, sobretot, ens encarreguem d'això d'actualitzar el correu electrònic, aviam si s'ha de fer una altra gestió o com està la situació de personal de cadascun d'ells.
Gràcies, Aitana, tècnica de Creu Roja, i també als voluntaris i als usuaris que avui ens han deixat conèixer aquest projecte i també explicar-nos part de la seva història.